Laura Rossell, bon dia.
Bon dia, Roger Escapa.
Com anem, Laura?
Molt bé.
Puc dir-te una cosa? Tenia raó o no tenia raó?
No me la pots dir i no tenia raó.
Aquesta matinada, últim capítol, després de 8 temporades, després de 80 hores de Joc de Trons, jo la setmana passada vaig dir, la Daenerys s'està tornant dolenta, i no farem spoilers, però és una realitat que s'ha tornat dolenta
no
del tot.
No s'ha estat tornant dolenta, ni s'ha tornat dolenta. Perdona. Les circumstàncies l'han portat a fer el que fa, i encara queda un capítol.
Que justifiquis la Daenerys.
No l'estic justificant. Només estic dient que tot té una explicació, i que si et fixes en la seva evolució en els últims capítols, entens que acabi cometent un genocidi.
Què en penses de Jon Snow?
Que és un tou.
Per què?
Perquè és un tou, perquè sí, necessita sempre una dona al costat per decidir, per fer, per actuar. No té iniciativa. Sí, és molt bon guerrer, sap lluitar molt bé. Enhorabona. I ara resulta que és ell, l'hereu. Per què? Per una llei feudal que diu que els homes són els hereus, perquè la seva mare es van...
Això sí, però a part és...
Ell aporta
és el que
tota
té més cor de tots aquells.
Ell aporta tota la sèrie lluitant per arribar al tron i ara arriba al final i la torneu boja. No.
En fi, a les 3 de la matinada, avui la resolució de Joc de Trons, en principi, jo aguantaré d'espera avui, mira què et dic.
Jo no.
Doncs ja no et faré cap spoiler,
no
t'enviaré spoilers, cap missatge.
Sisplau.
Va, amb la Laura Rossell la setmana passada ens vam atabalar una mica, em sabeu que mirem l'abecedari, arriba la lletra G, anàvem pel punt G, però ho vam deixar estar. Per tant, avui amb la lletra G altres conceptes, Laura.
Sí, deixarem les lliçons de sexologia per una altra ocasió i per als experts en sexologia. Parlarem d'un concepte clau que va més enllà del feminisme, perquè el travessa tot i sovint es fa servir malament. Amb la G avui parlarem de gènere. La definició oficial ens diu que gènere és el conjunt de característiques socials i culturals que s'assignen a les persones en funció del seu sexe. Per tant, gènere i sexe no són el mateix. Sexe té a veure amb la part biològica de les persones i gènere té a veure amb la part social de les persones. De fet, són valors o conductes o actituds que culturalment s'han vinculat a allò que és masculí i allò que és femení. Tot allò que relacionem al fet de ser home o de ser dona és el gènere. Quan naixem no tenim gènere, tenim òrgans sexuals d'un tipus o d'un altre i el gènere l'anem construint a mesura que creixem. Alguns, els pares i l'entorn, ens encerten, a d'altres no. I aleshores aquí és quan neix un conflicte que és important i que pot derivar en força patiment, en incomprensió i fins i tot en exclusió social. Les persones transgènere han de lluitar contra el sistema, han de lluitar contra les normes socials, contra l'administració i, en definitiva, l'únic que volen és exercir una llibertat individual que és sentir-se dona o sentir-se home.
Per tant, transgènere, que seria transsexual, però transsexual no ho hem de dir, teòricament.
És transgènere, perquè el que canvien és el gènere, no el sexe. Per tant, el gènere encara no és un dret, és un permís. La prova és aquesta, Si vols canviar-lo, necessites una autorització, tota una gimcana que has de fer fins a aconseguir que et canviïn el DNI, que et reconeguin com el que tu et sents, no? Com una dona o un home. A principis d'any vaig conèixer una dona que per mi és increïble, que em va descobrir que sóc cisgènere, jo no en tenia ni idea.
Cisgènere.
Cisgènere vol dir que t'identifiques amb el gènere que t'han atorgat.
Mm-hmm. És a dir, la teva identitat de gènere està alineada amb el teu sexe que et donen quan neixes, no?
Després apunts, eh?
Sí, no, és que m'ho vaig estar estudiant ahir. A més, recordo que fa unes setmanes em vam parlar amb l'Helena Crespi, es pot recuperar també el web de catradio.cat, però això és per estudiar, eh?
És per estudiar-ho.
Sí, gènere.
Sí. És tota una realitat de la que jo, i crec que molta gent, havíem viscut d'esquenes fins ara. Aquesta dona de qui parlava és la Judit Joanuix, és doctora en física i activista per drets de les persones trans. La vaig entrevistar fa un parell de mesos a l'Ara, i em va donar un bany d'honestedat i de valentia que us recomano que, si podeu, la seguiu a les xarxes i en les xerrades i els debats que fa.
Fantàstic, Laura. Avui amb la lletra G de ginestar, que és la noia del...
fusell.
Sense dir-vos com es diu, us parlo d'ella.
Marina Ginestà i Coloma, nascuda a Tolosa el 1919, la noia de la foto, amb el cabell curt, la mirada desafiant, directament mirant a càmera, gairebé eufòrica, però amb un punt contingut, Barcelona de fons i el fusell a l'espatlla. L'autor d'aquest retrat tan icònic és el fotògraf alemany Hans Gutmann. Va fer la foto el 21 de juliol del 36 a la terrassa de l'Hotel Colón.
Vol dir que ella era joveníssima.
Ella tenia 17 anys només, i era un moment de gran efervescència València. Barcelona era una Barcelona revolucionària. Les tropes feixistes acabaven de quedar derrotades a la ciutat pels defensors de la República. La Marina militava les Joventuts Socialistes Unificades, havia lluitat des de les barricades contra les tropes feixistes. La mirada, el gest i tota la composició de la foto expliquen molt bé el sentiment d'aquella Barcelona amb el fervor socialista, amb l'alegria per la victòria sobre l'alçament militar, la llibertat, l'esperança que tan aviat quedarien aixafades. El fotògraf, com et dic, era alemany, es deia Hans Gutmann, però a Barcelona es feia dir Juan Guzmán. La foto va estar amagada a l'arxiu de l'agència EFE fins l'any 2002 i quan va sortir a la llum, la Marina encara era viva, perquè va morir el 2014. Els periodistes no van trigar gens a localitzar-la al seu pis de París i no us costarà gaire trobar imatges de la Marina de cabells blancs i la mirada ja gastada d'una senyora gran amb la foto de la Marina miliciana a les mans.
Una imatge icònica, símbol de l'antifeixisme i dels republicans, i una història que amaga aquesta Marina Ginestà i Coloma, que de seguida repassarem perquè té una biografia que la va portar per mig món.
Exacte, és la icona d'una memòria col·lectiva, com totes les dones que anem incorporant a aquest abecedari lila. La Marina Ginestà presenta una biografia esquitxada per un seguit de detalls o de casualitats que la fan especial i que fan que sobresurti per davant de les altres.
Comencem per la tradició familiar.
Doncs sí, perquè quan la foto del fusell va sortir a la llum, la Marina es va convertir en una icona i ràpidament se la va vincular a un seguit d'estereotips. La noia jove, valenta, guapa, una sèrie de tòpics que s'allunyen bastant de la realitat, perquè la Marina no era una noia qualsevol que passés per allà, sinó que tenia una consciència política i activista molt marcada, com dèiem, va lluitar des de les barricades. Això li venia de família. Era filla i neta de dones obreres i revolucionàries, incansables lluitadores pels drets de les classes treballadores. Perquè us feu una idea, el pare va desertar de l'exèrcit, era secretari del comitè d'enllaç de la CNT-UGT, la mare es va presentar a les municipals del 34 com a candidata del Partit Comunista, era membre de l'agrupació femenina de propaganda cooperativa, escrivia en publicacions anticapitalistes, i l'àvia materna, Micaela Chalmeta, era militant socialista, antimilitarista, una activista que va liderar algunes de les accions radicals a favor del proletariat i de les dones durant la Primera Guerra Mundial. Amb tot aquest llegat familiar, la Marina neix, com dèiem, a Toulouse, i el 1928 ja s'instal·len a Barcelona juntament amb el seu germà, era una família de quatre, i de seguida s'integren en el món de la lluita comunista. Gràcies a la Sara Llobet hem localitzat el fill de la Marina Ginestà, el Manuel Periáñez Ginestà, i gràcies també a la Marta Ferrer hem pogut parlar amb ell. Avui no podia venir a l'estudi, però no ens volíem perdre el seu testimoni.
L'escoltarem igualment.
El Manuel parla així de la influència del llegat familiar en el compromís polític de la seva mare.
Ya estaba muy politizada, muy de joven. Pienso que la militancia extranjera en Toulouse de sus padres, en conexión con lo catalán y con lo español, debía tener mucha influencia política en los dos hijos, Marina y su hermano Alberto, que fue muy importante en su vida. Posiblemente Alberto fuera el que más la influyera políticamente, sobre todo cuando en Barcelona adhirieron a les Joventudes Socialistes Unificades, la JSU.
Tot això passava els anys previs a l'esclat de la Guerra Civil.
Sí, en què el compromís i l'activisme polític dels joves era molt intens, també dels germans Ginestà. De fet, apareixen alguna foto de l'època al capdavant de protestes de les joventuts comunistes, uns retrats que sí que eren importants per la Marina, molt més que aquell que la va fer famosa.
De totes les fotos de la guerra, que esa que se ha hecho muy famosa, no le gustaba tanto a Marina como la que está con su hermano en Tardienta. Cuando los jóvenes se hicieron con la foto y declararon que ella era el ícono, no sé qué, ella se puso muy modesta y dijo que ella no tenía ningún mérito en esa foto, que el fotógrafo había sido genial, pero que ella no tenía mérito en esto, no, nunca presumió esta foto. Y de verdad que declaró varias veces que era una excelente foto, eso lo reconoció. Pero dijo que era pura casualidad.
La Marina va tenir una història amb Ramon Mercader. Et sona el nom? Ramon Mercader, el futur assassí de Trotsky. Una relació breu però intensa que ens pot ajudar a situar l'ambient on es movia la Marina.
Bueno, era una relación de novios enamorados jóvenes, ¿no? Pero de repente la madre de Mercader prohibió a Mercader seguir esta relación. Tiene gracia porque la madre de Mercader dijo, él lo supo, esta familia Ginestà eran pequeños militantes de poca envergadura, de poca importancia. Y desapareció Mercader y se quedó muy triste Marina con esto. Y no sabía ella que Mercader había matado a Trotsky, no lo supo. lo supo solo cuando salió de cárcel. Unos años después me reí mucho con esto porque salió la película de Lozzi, Joseph Lozzi, el asesino de Trotsky, y el papel de mercader lo juega Alain Delon. Yo lo critiqué, le dije a mi madre, mira qué estupidez de Lozzi de tomar un actor tan guapo como Alain Delon para hacer de mercader asesino de Trotsky. Y se enfadó conmigo. Se puso roja de ira y me dijo, mercader era mucho más guapo que este vulgar Alain Delon.
Deia que Mercader era molt més guapo que aquest Alain Delon que l'interpretava a la pel·lícula. A què es dedicava Marina Ginestà?
Ella treballava com a traductora de francès, va ser una de les impulsores de les Olimpiades Populars, que eren la resposta republicana als Jocs Olímpics de Berlín, que organitzaven els nazis. No es van arribar a celebrar perquè just aquell mes de juliol les tropes feixistes es van sublevar contra la República a Barcelona. La Marina i els seus en plantar-hi cara, se'n van sortir. Com a resultat, a més de l'eufòria per la victòria, les joventuts comunistes van requisar l'edifici de l'Hotel Colón, que fins aleshores era un espai exclusiu per la clientela burgesa. Després d'allò, la Marina va començar a treballar com a mecanògrafa del comitè militar del PSUC, ella a la rereguarda, el seu germà va anar al front. Poc després li assignen una nova feina, ser la intèrpret del periodista Mikhail Kolstov, que era corresponsal del diari soviètic Pravda, que de passada també era una mena d'agent secret de Stalin. Quan els periodistes la van anar a buscar ja de gran al seu pis de París, ella va assegurar que el dia de la foto va ser el primer i l'últim que va tocar una arma, però no acaba de quedar del tot clar, perquè sembla que aquest és un tema que la Marina ha volgut guardar-se per ella, per dir-ho d'alguna manera. Mai en va parlar obertament ni va aclarir les contradiccions que hi havia entre el que ella deia i el que deien els que la van conèixer i van compartir batalles amb elles, ni tan sols el seu fill ho acaba de tenir clar. Sigui com sigui, tot va canviar quan les forces republicanes van perdre la guerra i la Marina va haver de fugir.
Cuando llegues a Trujillo verás que hasta los chiquillos...
Aquesta és la Maria Arnal i el Marcel Bagés, cançó de Marina Ginestà, d'aquest últim disc que tenen, d'aquest últim disc Verbena, una copla que va escriure l'actriu Carola Ionmar durant el viatge des de Bordeus a la República Dominicana, on va viure exiliada.
Exacte, una cançó que la Maria i el Marcel dediquen a la Marina Ginestà, que com d'altres es van haver d'exiliar. La derrota dels republicans i l'exili van ser un cop molt dur per la Marina, que era una lluitadora i una revolucionària fins al moll de l'os.
Creo que la decepción grande fue el hecho que se habría podido ganar guerra al principio y que no se pudo, pero también la desorganización y el desorden increíble en las filas de la República. Ella encontraba que el ejército había sido muy incompetente.
En el camí de l'exili, la seva parella d'aleshores, que era un comissari polític, va morir. La Marina va aconseguir creuar els Pirineus i un cop a França es va trobar allà amb la seva família. Van passar per diferents camps fins que els nazis van controlar el país i va ser el moment de creuar l'Atlàntic. Com tants catalans van intentar començar de nou lluny del feixisme, pensant que allò de Franco seria cosa d'un parell d'anys i que aviat acabaria la broma, primer van anar a viure a Mèxic, després a la República Dominicana i finalment a Veneçuela, on per cert es va retrobar amb el seu germà Albert. La Marina es va casar amb Manuel Periáñez, que és un exoficial de les milícies de l'exèrcit republicà, amb qui té el seu fill Manuel, a qui escoltem. Però arriba un dia que ja en té prou, de Veneçuela i del marit. Se separa, agafa el fill i torna a creuar l'Atlàntic per instal·lar-se a França. Allà, el 1951, es torna a casar, aquest cop amb un diplomàtic belga.
Sí, una comunista amb un diplomàtic
belga.
Sí,
aquest és un punt contradictori en la seva biografia, perquè llavors comença tot un periple amb les destinacions que li donen al seu marit, no? Se'n va viure a Brussel·les, després a La Haia, a l'Equador, a Londres, a Nova Orleans. Bé, ella era comunista i antifeixista, convivia amb un diplomàtic i tot el que això implica. El fill de la Marina ens confessa que ella va haver d'amagar o dissimular l'esperit revolucionari que li corria per les venes. Casualitats del destí.
Torna a Barcelona.
Torna a Barcelona als anys 70 perquè el seu marit el destinen aquí. És un moment molt emocionant per ella perquè aquest retorn a Barcelona, la ciutat on havia viscut tantes coses de jove, on havia plantat cara al feixisme, on havia perdut la guerra i on havia deixat tot. D'aquella temporada en surten diversos llibres, els més destacats són els Antípodes, els precursors i sobretot en vindran d'altres, potser el més aplaudit per la crítica, una mena d'autobiografia ficcionada, això sí, a través d'un personatge, l'Anna, que és una noia idealista, compromesa i que recorda molt i molt la Marina.
La cara aquesta d'aquesta fotografia la veiem a Barcelona, no? En alguna plaça, això?
Sí, l'Ajuntament de Barcelona va decidir estampar la imatge de la Marina Ginestà a la plaça de les Dones, que no és una plaça... La plaça de les Dones del 36, perdó, al barri de Gràcia, que no és gaire graciada, però allà la tenim. Do you hear what I hear? It's in the air, this time of year.
Passen 5 minuts d'un quart de 12 del migdia. Som al suplement Som a Catalunya Ràdio, acompanyats de la Laura Rossell, repassant l'abecedari lila de la lletra G, G de ginestar, i G avui també d'una convidada que ens portes, Laura Rossell, que és l'Anna Junyent. Benvinguda. Anna, què tal, com estem?
Hola.
Bon dia.
A veure, Anna Junyent, qui és l'Anna Junyent, Laura?
Doncs mira, l'Anna Junyent és autora d'aquest llibre que et porto, Mujeres de Ghibli. Per què Mujeres de Ghibli? Doncs perquè el segell Ghibli és un puntal del cinema d'animació. Segur que heu sentit a parlar de l'anime, que és el nom que engloba l'animació japonesa, i Estudi Ghibli és el nom d'una factoria dedicada a aquest cinema. Està considerat el millor del món. El fundador i l'ànima de l'Estudi Ghibli és Hayao Miyazaki, i és el pare de pel·lícules com La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro o Porco Rosso. Per què volíem parlar de Ghibli avui? Doncs perquè situa les dones en un rol radicalment diferent al que estem acostumats. Anna, com és la dona de Ghibli?
Doncs mira, la dona de Ghibli precisament és diferent del que estem acostumats en el món de l'animació, sobretot en històries com les de Disney o d'altres estudis. Més que res perquè és una dona forta, empoderada, diferent, que lluita pels seus ideals, que en cap moment se sent menyspreada per l'home o per la seva família més propera. I sempre està disposada a donar-ho tot pel seu poble, per la seva família o els seus amics.
No necessita els homes per salvar-se ni per salvar res, ni per solucionar les històries ni les aventures que li passen.
Exacte. Sí que pot tenir algun amic o algú que l'ajudi en algun moment més, podríem dir, més difícil, però no necessita que la rescati o que la salvi de l'aventura que hagi de fer.
I això passa amb dones de totes les edats, des de les més petites com la Mei, que és el personatge de Totoro, que té només 4 anys, o dones adultes com, per exemple, la Fio o la Gina de Porco Rosso.
Exacte. És indiferent l'edat perquè sempre seran dones que són empoderades i dones que entenen que el seu paper és diferent del rol que estem acostumats, que és una persona relegada a un segon pla i que sempre ha d'estar pendent del seu pare, del seu marit o del seu germà.
Sorprèn que vingui de l'anime i d'una societat com la japonesa, que normalment són bastant masclistes, no?
Sí, per això també sorprenia molt a Miyazaki, que en el 1984 va crear la primera pel·lícula de Ghibli, que no és ben bé de Ghibli, però sí que planta els seus ideals, que és Nausicaa. I clar, en aquell moment va sorprendre moltíssim i també es pensava que era probable que no tingués èxit, perquè no estaven acostumats a aquest tipus d'animació. Però tot i així, va tenir molt èxit, tant en públic femení com en públic masculí, i és aquí quan va sortir tot... Perdoneu.
No, tens els auriculars que t'han caigut, no passa res. Digues.
Va sortir...
Va tenir molt èxit,
sí,
això.
Sí, exacte. I van començar a sortir aquestes pel·lícules, no?, que va fer gairebé un a l'any o cada 2 anys, i...
Sí, això té èxit també al Japó. És a dir, aquí ens hi fixem, però allà està triomfant.
Exacte. I a més, es va començar a expandir per Europa, podríem dir, però vam tenir el problema que quan va arribar aquí a Espanya, la primera pel·lícula de Nausicaa la van retallar bastant, van retallar un mig metratge, més o menys, i és quan Miyazaki va decidir que no tornaria a exportar les seves pel·lícules a l'estranger, i per tant fins al 2001 doncs, no vam poder veure la primera pel·lícula, que va ser Chihiro.
Que és la que va guanyar l'Òscar.
I quins fragments van retallar?
Van retallar bàsicament les parts on la protagonista tenia més importància i més rellevància, i li van canviar el nom i li van posar Los Guerreros del Viento, traient-li la importància de Nausicaa, que és la protagonista.
Podem dir que és feminista Miyazaki o no té res a veure amb el feminisme?
Ell personalment diu que no és feminista, igual que diu que no és ecologista i que no té res a veure amb ell qualsevol d'aquestes, podríem dir, d'aquestes etiquetes. Però sí que ell és una persona que considera que la igualtat de gènere és el més important dins de, no només de l'animació, sinó a l'hora d'educar, perquè ell considera que el cinema educa. I, per tant, jo sí que podria dir que Miyazaki és feminista, tot i que ell no es considera com a tal.
I tu com hi arribes, a l'univers Ghibli?
Jo era molt petita. Jo tenia 7 o 8 anys quan vaig veure la primera pel·lícula de Chihiro, que és la que va arribar primer aquí. I a mi m'agradava moltíssim. Hi havia alguna cosa, no sabia el què, que m'agradava molt. I no seria fins als 15 o 16 anys quan la vaig tornar a veure i vaig començar a entendre el per què de que m'agradava tant. Perquè era molt diferent a les pel·lícules que estava acostumada, com per exemple La Bella Durmiente, no?, que s'espera 100 anys fins que un noi la ve a buscar i la salva. I m'agradava molt que la protagonista, tot i ser femenina, tenia aquest punt d'enfrontar-se als seus problemes i solucionar-los sense cap ajuda, diguem, més enllà d'ella superant els seus temors.
Disney creu que ha pres nota també de tot el que passa? Està capgirant també els arguments de les seves pel·lis o no?
Disney ho intenta. I ho intenta des de fa temps, però mai acaba de funcionar del tot. Perquè, per exemple, amb la pel·lícula de La Bella i la Bèstia, no, es diu que és quan fa el primer canvi, però sí que és veritat que, tot i que consideren, no, que la noia és diferent, és una noia que llegeix, cosa estranya, no? Les noies normalment no llegim, no som suficientment intel·ligents per entendre els llibres, doncs comença aquest canvi, però acaba amb un príncep guapo, elegant, no acaba amb la bèstia com a tal. En canvi, fins, podríem dir, Brave, que és de Pixar i Disney, és quan comença ja a canviar cada cop més, i ara amb Elsa, no, de Frozen, tenim el primer personatge, bueno, la primera persona lesbiana que apareix en l'animació.
És lesbiana, Elsa?
Diuen que sí. I que la... Sí.
Jo és que tot l'univers Frozen no el domino gaire, vull dir que no...
Sí, no... en teoria diuen que aquest personatge serà...
Bueno,
serà
és com el primer... Tintín, no? Vull dir, és que Tintín també deien que era homosexual, vull dir que això no se sap. Vull dir, ara potser m'he fotut en un jardí i m'acribillen, però és veritat, sí.
Estem obrint un meló aquí.
Sí, en teoria és perquè Frozen 2, que la trauran dintre de no gaire, es veurà purament com desenvolupa la seva sexualitat. Mm-hmm. I per tant ha estat molt criticada, no? Perquè diuen, hi ha molta gent que té aquesta concepció de que quan apareix un personatge amb una altra sexualitat, no la típica obligada, doncs crea nens amb aquesta sexualitat, no? Mm. Llavors...
Carai. Mireu pel·lis de dibuixos, totes vosaltres?
Sí, clar.
Sí? Molt sovint.
Tu veig que estàs aficionada 100%, eh?
Sí.
Molt bé.
Sí, però tot i així, perdona, les pel·lis de Miyazaki són per tot el públic?
Mira, Maika Navarro m'escriu un WhatsApp. Sí, Elsa és lesbiana.
Ai, gràcies, Maika.
Gràcies, Maika, una abraçada per... exacte, diu, sí, doncs sí, ella diu que ho confirma. En fi, Anna, moltes, moltes gràcies. Laura, també moltes gràcies.
Sí, home.
Per cert, la Sònia de Blofeu m'està avisant que té una allau de trucades avui també a la centraleta. És que avui no ho he dit, ara em diràs que em faig molt pesat amb el tema Liceu, però és que, a veure, què ens passa? Que la setmana passada vam anunciar que el 15 de juny serem al Liceu. La Laura Rossell també hi serà.
Sí, també.
Es confirma, eh?
Sí, es confirma. Sí.
La Laura Rossell també hi serà. Aleshores, el 15 de juny el suplement el farem al Liceu des de les 11 del matí, puntualíssims, fins a la 1 del migdia, les dues últimes hores del programa. Què passa? Que la setmana passada vam fer la gran crida. Amb un cap de setmana hem omplert el Liceu, hem repartit totes les entrades. Per tant, les persones que vau enviar un correu a entradescr@catradio.cat i us han contestat aquest correu i us han dit tens les entrades confirmades per venir al Liceu? Perfecte, cap problema. Les persones que vau enviar un correu i no us han respost, em sap molt de greu, però us heu quedat sense. I tercer fascicle. Si us han respost, us han donat les entrades, però falten 3 setmanes i dieu, escolta'm, seré fora, perquè m'ha sortit un imprevist. I les voleu alliberar, sisplau, contesteu-nos aquest correu perquè hi ha gent que està en llista d'espera.
Escolta, doncs per què no fas 2 dies seguits al Liceu?
No.
Va.
Perquè amb un... No.
Mira que paties, eh, per fer-ne un.
Jo patia.
I ara podries fer 2.
No, dos Liceus. Roger. Que no. Dissabte 15 de juny ens veurem allà amb Laura Rossell, amb Mishim, amb Judith Nederman, amb Núria Graham i amb tota la pesca.
Mare.
Sí. Maika Navarro, si ens estàs escoltant, també t'espero al Liceu.
Va, sí, vine,
no,
Maika.
No, és que no pot venir, perquè m'ha dit que té un viatge, i això li dic, que s'hi comprometi. D'acord? Un minut per arribar a 11:45 del migdia, fem una pausa, i arriben dos homes que també seran al Liceu, Roger Mas i David Carabén. Ara tornem, fins ara.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Dissabtes i diumenges de 6 a 1. Ens hi deixem la veu. Amb Roger Escapa.